COPE Menorca.
Esta primavera estrena muebles con estilo y sin complicaciones en Hipermueble. Este jueves santo abrimos las puertas de 10 a 13, 30 horas para que disfrutes del buen tiempo y de los mejores precios. Muebles en stock de entrega inmediata y con transporte y montaje totalmente gratis. Ven a vernos a Avenida de la Industria 49 en Alayor. En Hipermueble lo tenemos todo para renovar tu hogar.
El mejor mueble al mejor precio.
En Hipermueble.
Unitat Alergologia, Hospital Juaneda Ciutadella, Clínica Juaneda Mou. Doctor César alias Tudurí. Doctor Alberto Gunter O'Helling. La nostra unitat d'alergologia és l'única que hi ha a Menorca. Una especialitat mèdica en el diagnòstic, prevenció i tractament de qualsevol tipus d'al·lèrgia. Poden demanar cita prèvia al telèfon 971 35 11 15 de Clínica Juaneda Mou. O al 971 48 15 00 d'Hospital Juaneda Ciutadella.
COPE Menorca.
Continues la nostra programació local. Avui, com feim cada 15 dies, tenim altra vegada el doctor Xavi Mir, odontòleg i especialista en cirurgia bucal, perquè m'ho xerri sobre els temuts queixals de seny. Molt bon dia, doctor Mir.
Bon dia, Miquel Àngel. Moltes gràcies. Doncs sí, efectivament, avui xerrem sobre un tema que moltes vegades genera preocupació i angoixa en els nostres pacients i que no és un altre que els queixals de seny. El que farem serà explicar alguns detalls, algunes anècdotes i també mirarem de desmuntar algun altre mite sobre aquests queixals.
Primer de tot, per què els diuen queixals de seny?
Queixals de seny, o també coneguts com cordals, reben aquest nom senzillament perquè habitualment acostumen a sortir al voltant dels 18 anys, aquesta edat que tradicionalment, a la nostra cultura, s'ha considerat com s'arribada a l'edat adulta i, per tant, aquella edat on un ja ha començat a tenir un cert seny i cordura i ser capaç de prendre les seves pròpies decisions.
Tinc entès que cada vegada hi ha més gent que no els té.
Sí, és curiós, però és ben veritat. De fet, segons la mostra de població analitzada, però es calcula que entre un 15 i un 20% de la població no només no els hi han sortit aquests queixals, sinó que directament no els han tingut mai, o sigui, no se'ls arriben a formar.
I per què és això?
Doncs és una cosa ben curiosa, però té a veure amb una fita històrica per Homo sapiens, i és que és quan vam aprendre a cuinar. Així, d'acord amb alguns estudis filogenètics, que el que han fet és analitzar l'evolució de l'estructura cranial i, en concret, de la mandíbula, han arribat a la conclusió que a partir del moment en què Homo sapiens aprèn a cuinar, hi ha un canvi en la seva dieta i passa a menjar aliments que no requereixen tanta masticació i, en conseqüència, les mandíbules es comencen a fer més petites.
Ah, llavors és per això que no tenen lloc per sortir o surten torts.
Exacte, és a dir, la mandíbula, al fer-se més petita, deixa sense espai en aquests queixals, que de fet són els darrers, són els últims en erupcionar i en arribar, i per tant fa que no puguin sortir, o si ho fan moltes vegades, doncs queden mal col·locats, queden torts.
I si surten torts, sempre s'han de treure?
No exactament, no necessàriament, eh?
Però sempre s'ha dit que quan sortien els queixals de seny et descol·locaven les dents.
Sí, amb això tens un raó, Miquel Àngel, però hi ha més de mite que de realitat. Eh? És a dir, és un concepte, és una idea que està molt arrelada en el coneixement popular, però que hi ha més de mite que de realitat. De fet, en ciència, en investigació, és molt important separar el concepte de casualitat de la causalitat. És a dir, a vegades hi ha coses que poden passar una després de l'altra, com seria en aquest cas. És a dir, me surten els queixals de seny i relativament al voltant, és a dir, a la vegada o just després d'aquests queixals estiguin sortint, se me mouen ses dents. Però aquesta casualitat no necessàriament implica causalitat, és a dir, que una cosa sigui conseqüència de l'altra.
Llavors, vols dir que en sortir torts no empenyen a ses altres dents?
Abans es pensava això, però ja es van fer una sèrie d'estudis en els anys 70 als Estats Units i més recentment s'han reproduït a finals dels 90 a Holanda i sempre una mica amb els mateixos resultats. El que van fer aquí va ser agafar diferents grups de població, és a dir, van agafar gent queixals de seny, en els que no se'ls hi van, no se'ls hi havien tret aquests queixals de seny, els mantenien, gent que tenien queixals de seny i els hi treien els queixals de seny, i gent que directament no els havia tingut mai, no se'ls hi havien arribat a formar.
I què van fer?
El que van fer va ser fer seguiment d'aquests pacients, és a dir, estar aquests tres grups, gent amb queixal de seny, gent amb queixal de seny que li treuen i gent que no l'ha tingut mai, durant entre 5 i 10 anys. I, curiosament, en tots els casos, el que van observar és que amb queixal o sense, se'ls hi movien ses dents. És a dir, independentment de si tenim o no tenim queixals, o si els hem tret, simplement ses dents de davant tenen una certa tendència natural a moure's, a canviar de posició. Però aquest moviment no el podem atribuir, no li podem donar sa culpa en els queixals de seny. Simplement són dos fenòmens, dos coses que passen més o menys a la vegada, en el mateix temps, però que no és una culpa de l'altra.
Vaja, per tot, i així moltes vegades s'han de treure igualment, no?
Sí, el problema, Miquel Àngel, moltes vegades és que amb quedar-se sense espai el que tenen és molta tendència a donar complicacions. De fet, són especialment problemàtics aquells que queden a mig sortir. No quan no han sortit gens, no quan ja han sortit del tot, sinó aquells que queden a mig camí. Per què? Perquè el que fan és entrar en contacte amb els bacteris de la cavitat oral, no acostumen a ser funcionals, és a dir, no els podem emprar per mastegar, però, en canvi, som bastant mals de fer net i el que fan és predisposar a tenir infeccions per acumulació de placa i, sobretot, tendència a fer càries i pèrdua d'os en el queixal de davant, que és un queixal que no en té cap culpa. I és per aquest motiu una mica que moltes vegades sí que acabem recomanant treure'ls de manera preventiva.
I com ho podem saber si s'han de treure o no?
Bé, jo sempre explic, i sempre m'agrada explicar, que hi ha tres tipus de queixals. Hi ha aquells que s'han de treure obligatòriament, són aquells que estan causant alguna patologia i causen problemes i, per tant, ens agradi o no, no queda més remei que treure'ls. Són aquells queixals que fan infeccions, que fan quistos, que estan fent malbé la dent de davant, i per tant no queda més remei, no que ens agradi o no, que s'han de treure. A l'altre extrem tindríem queixals que convindria no tenir que tocar, que és millor no tocar perquè els riscos superen els beneficis. Per què? Perquè són queixals que estan molt a prop del nervi dentari inferior, perquè estan en una posició molt profunda i s'ha de fer, diguem, molta destrossa per treure'l, i especialment perquè acostumen a ser queixals que moltes vegades estan totalment asimptomàtics, és a dir, no donen cap símptoma, no donen cap problema, i al contrari, treure'ls podria ser font de complicacions i pegues. I després, per enmig, tindríem tots aquells queixals que la seva extracció de manera preventiva és recomanable, i el que haurem de fer una mica és discutir cada cas amb el pacient. Quins serien aquests queixals? Bé, doncs serien aquests queixals, com hem comentat abans, que són aquests queixals que estan semi-erupcionats, és a dir, a mig sortir, especialment si estan tombats cap endavant, perquè hem vist que aquesta posició tombat cap endavant augmenta molt els riscos de complicacions i problemes, especialment en el queixal de davant, que hem dit que no en tenia cap culpa. També quan ses arrels encara estan per acabar de formar, i sobretot abans dels 25-30 anys, que és el moment que consideram que el queixal ja estan més arrelats i, per tant, s'extracció pot ser més complicada i ja podria tenir més riscos.
Ja ho veig. I per acabar, si s'han de treure, fa molt de mal això. Hi ha gent que li té por i tenen mala fama.
A veure, treure un queixal de seny, jo tampoc no t'enganaré. És a dir, no és una intervenció menor i té els seus riscos. Per tant, com tot en aquesta vida, doncs ho ha de fer un especialista amb sa formació i sa experiència adequada. Però, a més, doncs una bona anestèsia, incisions petites i fer ses coses amb delicadesa ajuda molt a reduir ses molèsties i ses potencials complicacions postoperatòries. Dit això, també, avui en dia tenim eines per fer-ho molt més suportable. Per exemple, en el nostre cas, totes aquestes extraccions quirúrgiques es fan amb sedació conscient ambulatòria, que és una tècnica molt poc invasiva i segura, i que sobretot el que fa és ajudar molt a superar una mica aquests nervis i aquesta angoixa associada a aquest tipus de procediments.
Molt bé, doctor Xavi Mir, moltes gràcies com sempre i fins d'aquí 15 dies. Bon dia.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel Àngel, i fins a propera.
Setmanari El Iris, fet a Ciutadella per gent de Ciutadella. Informació i cultura de ca nostra amb la nostra llengua, cada divendres a les llibreries de Ciutadella.